Són les 8, molt bon dia a tothom.
Bon dia per humitat i boira matinera i un bon sol al migdia.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, com esteu? Matí fresc a primera hora d'avui, dimarts 10 d'octubre del 2023. El sol ha sortit fa 6 minuts a la Bisbal i ara hi tenim 17 graus. Serà un dia clavat als últims, ara al matí podem tenir boirines i al migdia les temperatures s'enfilaran fins als 30 graus en alguns punts de la comarca. Per cert, que cada dia es fa de nit abans, eh? Avui la posta de sol ja serà abans d'un quart de 8 del vespre. Notícies al supermatí d'avui. Palamós es prepara per executar les obres d'urbanització de la Fosca, però hi ha alguns veïns que no hi estan d'acord perquè se'ls obliga a pagar entre tots més de 3 milions d'euros. També parlarem dels guardonats de la Déu Empordà als Premis Binari 2023, que és un dels més prestigiosos del país, i recollirem també la crida que fa el club d'en Vol de Palafrugell. Diuen que no tenen espais per fer créixer el club. Avui al Supermatí parlarem amb Laura Millán, regidora de Cultura de Palafrugell, perquè demà arriba el Festival de Jazz Costa Brava i com cada dimarts parlarem de tecnologia i d'oci digital amb en Martí Seguí. De seguida ho repassem tot, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia, Dani.
Ferran Castelló, molt bon dia.
Bon dia.
També tenim la Carla Saló, bon dia.
Hola, bon dia.
La Paula Brinés.
Hola, bon dia.
I la Paula Camps, bon dia.
Bon dia.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Palamós preveu que les obres de la Fosca comencin a principis d'any.
El pressupost d'aquesta segona fase de l'obra s'enfila als 3,8 milions d'euros i els propietaris afectats hauran d'assumir 3,3 milions d'euros. Per aquest motiu s'han presentat diverses al·legacions en contra d'aquest tribut imposat per l'Ajuntament.
El govern de la Bisbal aprova mesures econòmiques per impulsar diverses actuacions a la ciutat.
Tal com apunta el govern municipal, es vol impulsar el pla de xoc de neteja de la via pública, l'adequació de diversos edificis municipals, nou enllumenat al camp de futbol Pere Plaja i la recuperació del parc infantil de Nadal, com també la cursa de Sant Silvestre.
Palafrugell commemorarà el 75è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans al desembre.
Ho va aprovar en una moció institucional al ple municipal. Palafrugell s'ha unit a una proposta de celebració per part de l'Institut Català dels Drets Humans i organitzarà xerrades i conferències al Museu del Suro. A part, també es faran activitats als centres educatius i algunes entitats han programat tallers.
La Déu Empordà rep, atenció, 34 medalles als Premis Binaris.
La denominació d'origen Empordà va destacar en els Premis de Vins Catalans al guanyar 34 premis, incloent 2 grans or, 9 medalles d'or i 23 medalles de plata. La Déu Empordà només ha estat superada per la denominació d'origen Cava.
La fotografia en transformació serà l'eix central de les jornades fotogràfiques de Castell Platja d'Aro d'enguany.
Les jornades de fotografia celebren el seu desè aniversari, consolidades al calendari dels amants de la fotografia i amb una programació ambiciosa. La inauguració de la jornada serà el 20 d'octubre amb la presentació de les obres guanyadores del concurs fotogràfic Educant la Mirada 2023 i una xerrada posterior sobre l'evolució del mercat fotogràfic a càrrec de Foto Ruano.
Dues notícies relacionades amb els esports de casa nostra. Per una banda, hem d'explicar que Santa Cristina ha posat fi al pas de 2 triatlons pel municipi.
La mesura, que ha continuat el govern actual, va ser impulsada pel govern anterior al maig d'aquest 2023. Aquesta prohibició ja es va fer efectiva el 13 de maig amb el govern d'Esquerra i Junts, quan la competició Trade-In, que acostumava a passar per Santa Cristina, va haver de canviar de recorregut. Ara, però, amb més rebombori, ha tornat a passar amb el veto al pas del darrer mig triatló del cap de setmana del 30 de setembre a l'1 d'octubre, el 100% half, que es va haver de reconduir a Calonge.
El club en Vol Garbí té la llista d'espera té llista d'espera en molts equips, però no poden crear més equips per, atenció, la falta d'espai.
El president de l'entitat, Narcís Madia, explica a Ràdio Palafrugell que el club necessita més espais per assumir la demanda d'equips. Afegeix que la pista annexa condicionada amb un nou terra sintètic serà un pas endavant i que han mantingut reunions amb el regidor d'Esports, Isidre Atenes, per explicar-li les necessitats.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Yeah. És el moment de saludar Marc Vila, que ens porta la previsió del temps. Bon dia, Marc.
Bon dia.
Ens espera alguna novetat en el temps d'aquest dimarts al Baix Empordà?
Una nova jornada d'estabilitat atmosfèrica per avui dimarts. Un nou dia de contrastos matiners amb fresca i boirines que de seguida que el sol pugui escalfar es dissiparan donant el relleu a l'ambient calorós. L'amplitud tèrmica tornarà a ser un fet ben palpable, perquè de bon matí notarem fresca amb termòmetres que quedaran entre els 10-12 graus mínims als quasi 30 màxims de migdia. Sense més canvis per comentar, per aquesta setmana seguirem amb la mateixa dinàmica d'ambient anormalment càlid i sense precipitacions. I els possibles canvis quedaran per comentar a la previsió de la propera setmana.
Veurem si és veritat i si tenim canvis aviat. Més enllà del Baix Empordà estan passant coses. Israel ordena un setge total a Gaza. El ministre de Defensa d'Israel ha ordenat aquest dilluns un bloqueig total a la franja de Gaza per deixar sense llum, aliments i aigua i combustible a la població. Això es produeix després que l'exèrcit hagi recuperat, diuen, el control total de la zona. Les tensions continuen augmentant i el ministre ha declarat que estan lluitant contra animals, diu, i que actuaran en conseqüència. Mentrestant, Hamas diu que executarà públicament hostatges si Israel continua els bombardejos a Gaza. El grup islamista ha emès un comunicat en què amenaça amb executar públicament hostatges civils si Israel continua els atacs a cases innocents a Gaza. Aquesta declaració també ha augmentat les tensions. El que també ha augmentat la tensió és la declaració, la decisió de la Comissió Europea de revisar de manera urgent les ajudes a Palestina dos dies després de l'atac de Hamas en territori d'Israel. Brussel·les es vol assegurar que cap partida de diners de la Unió Europea serveix per finançar activitats violentes contra el país. La comissió examinarà també si cal ajustar els programes d'ajuda a la població palestina en vista dels recents esdeveniments. Llogar un pis a Catalunya és més car que mai. Segons les últimes dades oficials, durant el segon trimestre s'han pagat uns 830 euros mensuals de mitjana. Això és un 2% més que en l'arrencada de l'any. A Barcelona el lloguer ha pujat fins als 1.123 euros, un 3% més que el primer trimestre i un 12% més que en el mateix període de l'any passat. En algunes àrees menys poblades, els preus mostren senyals d'afluixar-se. Reclamen a un motorista mort en accident que pagui la neteja de la via on el van embestir. El Consorci de Bombers de la Corunya s'ha disculpat per enviar una carta a un difunt català en què li demanaven el pagament per la neteja de la via després d'un accident de trànsit. L'error, el comunicat, va ser enviat per error a la família del motorista mort, malgrat que el culpable de l'accident va ser el conductor del cotxe. El president del govern espanyol en funcions i el líder del PP s'han reunit aquesta tarda al Congrés dels Diputats en el marc de la ronda de contactes de Pedro Sánchez per aconseguir els suports necessaris per la seva investidura. Tot i la reunió, els dos líders no han arribat a cap acord, tampoc es preveia. El líder del PP ha manifestat que entre desigualtat, és el sinònim per ell d'amnistia i noves eleccions, diu el més honest, serien noves eleccions el 14 de gener. I acabarem explicant que la nord-americana Claudia Goldin ha guanyat el Premi Nobel d'Economia per les seves investigacions sobre el mercat laboral femení. Goldin té 77 anys, és una de les pioneres en l'estudi de la bretxa de gènere en el món del treball. Va néixer a Nova York el 1946, aquesta doctora en economia i professora a Harvard és una de les especialistes més influents a l'hora d'estudiar la discriminació de les dones en l'àmbit laboral amb una perspectiva històrica. I el comentari del dia avui al Supermatí ens l'envia el mossèn de Pals, Josep Taverner.
S'han acabat les festes. L'estiu està ple de festes majors, de concerts i de propostes per anar a dotzenes de restaurants al nostre Empordà. També és bon temps per anar a la platja, per fer les vacances en família o per sortir amb amics a les nits que s'allarguen entre beguda i música. Se'm fa difícil recordar la quantitat de concerts als que he assistit aquest estiu. Puc recordar que a l'Església Parroquial de Pals hi hem organitzat diversos concerts solidaris amb l'associació Amb les teves mans i que aquest passat agost amb l'Associació Cultural de Pals hem organitzat 3 concerts de música clàssica al Festival Clàssic Pals. He aprofitat que soc de Joventuts Musicals de Torroella per assistir a diversos concerts a l'Estartit i a l'Espai Ter. Veritablement, uns concerts que m'han il·luminat diversos vespres d'aquest estiu. Aquesta setmana passada, just abans de la Diada Nacional de Catalunya, hem celebrat la Festa Major dels Masos de Pals i aquesta mateixa setmana és la Festa de Santa Reparada Begú. Després de la Fira dels Indians, de principis de setembre i amb l'inici del curs escolar podem dir que aquest estiu calorós i amb mínims de pluja està arribant al seu final. Un inici de curs escolar que està amenaçat des del principi per algunes vagues dels mestres i professors donada la decisió de començar el curs abans de la diada. Un inici de curs desitjat pels pares dels alumnes i sobretot pels avis, cansats de fer de cangurs dels seus nets, que són molt macos, molt bonics i excel·lents, però que els han deixat amb un estrès esgotador. Torna la normalitat. I aquesta normalitat ens porta molts interrogants en el camp de la política. Tindrem un govern a l'estat de la dreta i l'extrema dreta? O en Pedro Sánchez acabarà convencent els polítics de casa nostra per formar un govern progressista? La solució a les properes setmanes.
Doncs sí, preguntes que ens fem ara mateix i que necessiten resposta i esperem que tinguin resposta, que no ens facin ballar gaire el cap. 3 minuts, de fet 4 minuts, i arribarem a un quart de 9 del matí. Obrim l'informatiu del Supermatí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I comencem aquest supermatí amb una última hora que afecta la Bisbal, i és que Agbar... Bé, que hi ha un tall d'aigua a tota la Bisbal, sembla. Problemes, si més no, de distribució d'aigua. Segons informa l'Ajuntament, l'equip tècnic d'Agbar treballa des de primera hora d'aquest matí per reparar una avaria al sistema general de distribució de l'aigua. La previsió és que al migdia la xarxa recuperi la normalitat a tot el municipi. Això és el que explica l'Ajuntament en un comunicat. Ha estat aquesta matinada quan ha tingut lloc una avaria important a la xarxa de distribució municipal d'aigua a la Bisbal. La canonada de distribució dona servei a tot el municipi i, per tant, s'ha interromput l'abastiment d'aigua a tota la Bisbal, a tota la capital del Baix Empordà. Estem intentant veure si des de l'Ajuntament se'ns posen el telèfon per intentar, doncs, explicar què està passant i què ha passat i com és que un cop més tenim problemes en la distribució de l'aigua a la Bisbal, que en aquest cas afectaria tot el municipi. Per tant, aquesta és l'última hora que us expliquem avui, quan falten 2 minuts per un quart de 9 del matí. Problemes de distribució de l'aigua a la Bisbal que s'estarien intentant reparar amb la previsió que puguin ser resolts al migdia. Seguim explicant altres notícies. L'Ajuntament de Palamós continua negociant amb l'última finca que queda per expropiar i així poder licitar les obres per obrir nous vials públics al nucli de la Fosca.
Segons ha explicat l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, s'espera que el procediment es pugui fer durant l'últim trimestre de l'any, que permetria començar la segona fase de les obres a principis d'any. El pressupost de l'obra s'aproxima als 3,8 milions d'euros i un alt percentatge de la despesa l'hauran de cobrir el veïnat a través de contribucions especials. Per aquest motiu s'ha presentat diverses al·legacions en contra d'aquest tribut imposat per l'Ajuntament. Segons assegura Puig, a Ràdio Palamós, les reclamacions no afectaran el calendari de les obres i serà un jutge qui decideixi si les contribucions són justes o no. L'import definitiu que s'hauran d'assumir els veïns és de 3,3 milions d'euros i disposaran d'un termini de 5 anys per cobrir el cost. La resta la pagarà l'Ajuntament de Palamós.
Doncs ara que parlàvem de la Bisbal, anem a la Bisbal per parlar de mesures econòmiques que s'han aprovat. I és que el ple de l'Ajuntament va aprovar diverses mesures econòmiques per dur a terme diverses inversions al municipi. Ens explica quines són aquestes inversions la Paula.
Les modificacions permetran impulsar el pla de xoc de neteja de la via pública, l'adequació de diversos edificis municipals, el nou enllumenat del camp de futbol Pere Plaja i la recuperació del parc infantil de Nadal, com també la cursa de Sant Silvestre. Una de les actuacions que cal destacar és la modificació de crèdit municipal, que és de més de 416.000 euros per tal de dur a terme el pla de xoc de neteja i el manteniment de carrers i espai públic de la Bisbal d'Empordà, que ja s'ha posat en marxa aquesta proposta que es va avançar el passat mes d'agost. També es va aprovar finançar amb més de 320 milions d'euros provenents del romanent de tresoreria partides per a l'adequació d'edificis municipals per a habitatges socials, com també per millores en equipaments culturals i també l'adequació de l'aigua calenta sanitària. També hi haurà diverses millores en les instal·lacions de la residència geriàtrica municipal Zoilo Feliu.
A més, hi ha dos crèdits ja concertats en anys anteriors per la millora de l'enllumenat del camp de futbol Pere Plaja, amb un total de 61.000 euros.
El nou projecte preveu canviar l'enllumenat de les instal·lacions a LED. Això, tal com apunten des del consistori, permetrà generar un estalvi del 28% en la despesa energètica. A més, des del consistori tornen a apostar pel Parc Infantil de Nadal i també per la cursa de Sant Silvestre, després que l'any passat es decidís suspendre. Per això el consistori ja ha decidit treballar per dotar de pressupost aquestes dues activitats. L'alcalde Òscar Aparicio explica que les modificacions de crèdit són una important injecció de diners que permeten fer inversions a la Bisbal gràcies a les mesures de contenció de la despesa fetes aquests primers mesos de legislatura.
I ja que estem a la Bisbal, insistim amb el que us explicàvem fa uns minuts, eh? Si us heu llevat i veieu que no teniu aigua, no us preocupeu d'aquella manera, però que sapigueu que és per un problema d'Agbar en la canonada principal que subministra la Bisbal i que ha deixat tot el poble, sembla aquesta matinada, sense aigua. Marxem ara cap a Palafrugell. I és que el municipi commemorarà el 75è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948 i el 25è aniversari de la Carta Europea de la Salvaguarda dels Drets Humans. El mes de desembre es programaran activitats per difondre aquests fets, aquest aniversari. Ho va aprovar una moció institucional del ple municipal.
La regidora de Serveis i Acció Social i Igualtat, Margarita Mauri, destaca que els governs municipals han de lluitar per complir-ho. Palafrugell s'ha unit a una proposta de celebració per part de l'Institut Català dels Drets Humans i organitzarà xerrades i conferències al Museu del Suro.
Per tant, ens han ofert unes conferències que nosaltres hem agendat pels dies 13, 14 o 15 de desembre, encara està per decidir, al Museu del Suro.
A part, faran activitats als centres educatius i algunes entitats han programat tallers. Per exemple, CAPS en farà un per a infants a la biblioteca i l'associació Active Africa una exposició al Teatre Municipal de Palafrugell. La moció es va portar al ple municipal en recomanació del defensor del ciutadà i tots els partits van donar-hi suport. Francesc Almagro va expressar l'agraïment i destaca la necessitat de programar activitats de divulgació.
De tot el que parlem aquí, si no es divulga, doncs queda aquí dintre les quatre parets i m'ha agradat, diguem, el comentari de la regidora, diguem que sí, que l'equip de govern pues, té preparat, diguem, tota una sèrie d'actes per la commemoració. Aquesta moció té un apartat que és la divulgació també a entitats i associacions i em penso que si ho fem bé i aconseguim que tan sols un institut o una entitat de Palafrugell pues, faci algun acte, faci alguna conferència, faci alguna tertúlia respecte dels drets humans, pues, ho hem aconseguit molt i molt.
Afegeix que la lluita és més present que mai i que aquesta moció ajudarà a fer un món una mica millor.
Estic convençut, i potser a vegades hi ha dubtes, de que amb aquesta acció, amb aquesta aprovació d'aquesta moció, encara que sigui molt modestament, l'Ajuntament de Palafrugell, estic convençut que contribueix molt modestament a que aquest món sigui una mica millor.
Doncs celebrem aquesta commemoració de l'aniversari de la Carta Europea de Drets Humans i també de la Declaració Universal de Drets Humans del 48. Un moment, una carta, una declaració universal que en aquests moments, amb tantes guerres, i dues en concret, la guerra que s'està vivint a Gaza, Israel i la guerra d'Ucraïna, crec que tots els governs farien bé d'aplicar i a més tots els governs farien bé de fer cas a les Nacions Unides en les crides per una pau negociada a tots dos països i especialment a Israel, amb aquesta defensa de la solució que permeti doncs establir dos estats a la zona, que és el que fa temps que reclama les Nacions Unides, i per tant, doncs, a veure si entre tots intentem fer una mica més de cas en aquest instrument de garantia de la pau que es va crear després de la Segona Guerra Mundial. 8 i 20 minuts. Hem de felicitar els productors de la Déu Empordà, els productors de vins de la Déu Empordà, perquè el segell de la denominació d'origen de casa nostra es va convertir en el segon segell de denominació d'origen més guardonat del concurs de vins catalans que es va celebrar el passat divendres al Teatre Casal de Vilafranca, al Penedès. Els premis Vinaris. Els vins empordanesos han estat reconeguts amb un total de 34 medalles, amb 34 premis, dos grans d'or, 9 medalles d'or i 23 medalles de plata, fent que sigui la millor xifra assolida en totes les edicions d'aquests premis binari.
El Contrapàs Blanc 2022 de Pinyes dels Aspres ha estat escollit com a millor brisat de Catalunya i Mallolet Rosat 2022 del celler de Roig Perals s'ha endut la màxima puntuació a la categoria de rosats joves. La denominació Origen Empordà només ha estat superada per la denominació Origen Cava. Els Premis Binari dels Vins Catalans són organitzats pel digital especialitzat Badaví i són possibles gràcies a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, patrocinador oficial, i l'Ajuntament de Rubí com a patrocinador dels tastos finals.
Visca, visca, visca. Et fa molta il·lusió tots els premis, per la de Déu Empordà, però els vins del celler Roig Perals sempre són una garantia i, a més, doncs moltes felicitats des d'aquí a la gent dels vins Roig Perals, perquè és que s'ha de provar. I a més aquest vi rosat és fantàstic, aquest Mallolet Rosat 2022. Felicitats, felicitats a tothom, a tots els guardonats. Va, més notícies. La fotografia en transformació serà l'eix central de les jornades fotogràfiques de Castell Platja d'Aro d'enguany.
L'edició d'aquest any, que tindrà lloc a la Masia Bas de Platja d'Aro, se centrarà en la fotografia en transformació i proposa un viatge en el temps per la història de la fotografia que va des de la imatge química a la intel·ligència artificial, passant per la fotografia analògica, la fotografia digital amb càmera fotogràfica o la fotografia amb dispositius mòbils. El programa de les jornades inclou conferències i tallers sobre l'impacte de les innovacions tecnològiques en la cultura visual, en el mercat fotogràfic, en els fluxos de treball o en el paper del fotògraf com a professional. El popular fotògraf de casaments, Víctor Lax, farà un seminari sobre com convertir l'ordinari en extraordinari. El prestigiós fotògraf premiat per la UNESCO, la OMS o World Press Photo, Tino Soriano, farà un taller teòric-pràctic sobre el futur de la fotografia i Boris Aldaxen, famós per rebutjar el seu premi a Sony World Awards, farà una conferència i un taller sobre prompt fotografia, de com generar imatges professionals des del text amb intel·ligència artificial. També participaran a les jornades professionals com Hugo Rodríguez, que ajudarà els assistents a millorar les seves tècniques d'edició de foto, Sergi Arbonés, que oferirà un taller sobre la relació entre la fotografia i imatges generades per ordinador, o la periodista visual i directora de fotografia cinematogràfica Mai Sun, que reflexionarà sobre passió i humanitat, conflicte i fotoperiodisme, i oferirà un visionat de portfolios per ajudar a millorar la narrativa dels assistents. Per finalitzar, hi haurà una conferència i posterior visionat de treball sobre la fotografia com a document històric, a càrrec d'INSPAI, l'Arxiu Municipal de Platja d'Aro i l'Associació Fotogràfica Educant la Mirada. La inauguració de la jornada serà el 20 d'octubre amb la presentació de les obres guanyadores al concurs fotogràfic Educant la Mirada 2023 i una xerrada posterior sobre l'evolució del mercat fotogràfic a càrrec de Foto Ruano.
I 23 minuts, tenim diverses notícies relacionades amb els esports. Santa Cristina d'Aro ha posat fi al pas de dos triatlons pel municipi. La mesura, que ja va ser impulsada pel govern anterior, el maig del 23, ara l'ha continuat el govern actual. Aquesta prohibició ja va ser efectiva el 13 de maig amb el govern d'Esquerra i Junts, quan la competició Trade-in, que acostumava a passar per Santa Cristina, va haver de canviar de recorregut. Ara, però, amb el rebombori ha tornat a passar. Hi ha hagut més rebombori, amb un nou veto al pas del darrer mig triatló del cap de setmana del 30 de setembre i 1 d'octubre, el 100% half, que es va haver de reconduir a Calonge.
Abans de començar la cursa, l'organització del 100% half va fer un comunicat per xarxes queixant-se de l'actual govern del municipi, qualificant-los dubtosos i de que, segons la seva lògica, els vehicles i la roba de Santa Cristina devien ser fabricats al mateix poble. Una estona després el van esborrar. Segons ha explicat el regidor d'Esports Jordi Pipo Paradeda, per Ràdio Capital van tenir una reunió el mes de juny amb l'empresa de 100% Half i amb el regidor d'Esports de Platja d'Aro, Marc Medina, on el govern cristinenc els hi va comunicar per primer cop que no els permetrien passar pel municipi amb dos mesos i mig d'antelació perquè poguessin canviar el recorregut. L'organització, un mes més tard, va rebre també la negativa del Servei Català de Trànsit i es van trobar a dues setmanes del començament sense un trajecte que confiaven poder fer. Després d'això va ser quan van decidir fer el comunicat pel qual Pipo diu haver-se molestat i tracta com a mentiders els organitzadors.
I els del Half, el 100%, treu la notícia, no sé si ho has llegit, de que per culpa nostra, dues setmanes abans, varen tenir que canviar el recorregut.
Aquests triatlons, tot i que s'hagin vetat a Santa Cristina d'Aro, provoquen també queixes dels veïns de Sant Feliu de Guíxols o Platja d'Aro, entre d'altres. Però Platja d'Aro ha optat per fer esforços per intentar redissenyar recorreguts i minimitzar afectacions, segons explicava Marc Medina al Punt Avui. Les queixes són degudes als talls de carreteres durant hores que dificulten la mobilitat i l'entrada i sortida d'algunes urbanitzacions i, a més, el perill que pot suposar tant pel trànsit com pels ciclistes del triatló, que comenta paradeda, ja que s'han endut algun ensurt.
Hi ha una altra empresa, Trade-In, que també s'ha vist afectada per la negativa del govern cristinenc.
Per això també van publicar un altre comunicat en contra de l'Ajuntament i anunciant que abandonaven la competició a Platja d'Aro i als seus voltants d'ara endavant. El motiu principal és que després de la prova del maig, degut al trajecte alternatiu, van arribar a la conclusió que no els hi sortia a compte el nou recorregut. Platja d'Aro no ha fet cap escrit a favor nostre, comentava paradeda, molest per haver estat junts en negociacions i no haver-los defensat de les crítiques del 100% Half i del Trade-In.
A mi el que més m'indigna és que dues empreses privades que no tenen res a veure amb el nostre municipi ni amb el de Platja d'Aro foten la merda que foten a sobre nostra i Platja d'Aro no ha fet cap escrit a favor nostre. Això m'ha molestat bastant perquè ens coneixem molt tots i això els hi faré saber.
Déu-n'hi-do l'emprenyament amb Santa Cristina i tota la limitació del pas de triatlons i diverses curses pel centre del municipi. Ara parlem de Palafrugell, encara en esports, en aquest cas l'handbol. El club handbol Garbí demana, necessita, reclama més espais per assumir la demanda d'equips. El president de l'entitat, Narcís Madí, explica a Ràdio Palafrugell que tenen llista d'espera per molts equips perquè no poden absorbir tots els jugadors per falta d'espai.
Narcís Madí comenta que l'única solució per incorporar-los és crear nous equips, però que els falten instal·lacions. Afegeix que la pista annexa condicionada amb un nou terra serà un pas endavant. Explica que han fet reunions amb el regidor d'Esports, Isidre Atenes, per manifestar les seves necessitats.
Llavors, la solució seria únicament fer més equips, però tampoc disposem d'instal·lacions suficients. Llavors hem de fer equilibris de moment a l'espera que s'arregli la pista annexa i ens hi posin un terra sintètic amb condicions. Estem amb llistes d'espera perquè no podem absorbir més jugadors.
Comenta que el terra sintètic que s'hi instal·larà permetrà fer més bons entrenaments. Segons Madí, el terra actual rellisca i provoca que hi hagi el risc de lesions. Explica que hi ha el compromís a tenir-lo abans de Nadal i desitgen que sigui una realitat com més aviat millor.
Dotar la pista annexa d'un terra sintètic amb el qual podrem fer entrenaments de qualitat, perquè en aquests moments hi ha un terra dur que llisca i que és molt perillós per fer entrenaments. De fet, m'estranya que no hi hagi més lesions.
Afegeix que l'impuls del bàsquet club Palafrugell també fa que sigui necessari més espai. Destaca que tots els clubs han de tenir bones instal·lacions i que el nou terra pot ser una solució. Per altra banda, el primer equip femení s'ha estrenat a la Lliga Catalana Sènior. El president de l'entitat explica que han treballat per potenciar els equips femenins i que són un dels clubs gironins pioners que ho fa des de fa anys.
Però fa anys que sí, que estem impulsant l'esport femení. Tenim les dues línies masculina i femenina completes, una paritat de fitxes del 50%, perquè el 50% de fitxes les tenim masculines i el 50% femenines.
Afegeix que no solen fer incorporacions de jugadors de fora, sinó que potencien la base i n'han recuperat algunes que havien marxat.
Vam recuperar jugadores que havien marxat i que han tornat a jugar amb nosaltres, i la base jo crec que ha estat una molt bona pretemporada i una molt bona cohesió com a equip. O sigui, són un grup que s'entenen totes molt bé i que fa anys que juguen plegades. Això a la pista es nota.
Tot plegat en un inici molt positiu de la temporada per part dels equips sèniors del club handbol Garbí.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
Estem a punt d'arribar a 8:45 del matí al Supermatí, l'informatiu conjunt de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i en emissió també amb Ràdio Bisbal. Per cert, recordeu la notícia que us hem explicat, aquesta última hora que us hem explicat a l'inici del programa. Hi ha problemes d'abastiment d'aigua a la Bisbal, de nou, però en aquest cas sembla que l'avaria seria més greu perquè està, sembla, tota la Bisbal sense aigua. Segons l'Ajuntament, és un problema d'Agbar, de la canonada principal, i estan treballant per intentar resoldre aquesta situació. Avui volem parlar al Supermatí del Festival de Jazz Costa Brava, que arriba demà mateix, des de l'11 fins al 15 d'octubre, 29a edició d'aquest Festival de Jazz de Palafrugell, amb una dotzena d'actuacions que ompliran de jazz diferents espais del municipi. Per parlar-nos d'aquests esdeveniments, tenim aquí al Supermatí la regidora de Cultura i Grans Esdeveniments de l'Ajuntament de Palafrugell, Laura Millán. Bon dia.
Bon dia, Dani, què tal?
Bé, molt bé. Amb ganes que arribi el Festival de Jazz, imagino ja tot a punt, eh?
Tot a punt. Tenim a tothom ja treballant, acabant de muntar els últims escenaris i els últims espais, però està ja tot a punt.
Demà mateix tenim ja els primers esdeveniments. Amb què comencem?
Doncs mira, demà a la tarda, aprofitant que el dijous doncs és festiu, tenim una activitat a la Biblioteca de Palafrugell, una que ja venim fent fa molts anys, que és el Jazz and Kids, i que fa un repàs per la història del jazz, no? A través d'un viatge musical. Doncs és una activitat per a públic familiar, que fem al pati de la biblioteca. Farà bon dia, farà bona temperatura, per tant, els nens al sortir de l'escola es podran acostar en aquest espai i gaudir de la música jazz. I llavors a la tarda tenim el primer concert, que serien els tres caps de cartell, per dir-ho d'una manera, que és amb en Manel Fortià, que doncs ens proposa una mescla de cançons tradicionals amb flamenc, no?, dintre de la música jazz. Bé, és una proposta diferent, trencadora, no?, però que segur que agradarà molt. A més el fem en un nou espai que no havíem utilitzat fins ara dintre del Festival de Jazz, que és el Museu del Suro de Catalunya, que el tenim aquí a Palafrugell, i l'auditori del museu és un auditori petit, d'unes 120 places aproximadament, i que tens l'escenari molt a prop, no? Llavors vam pensar que aquesta proposta que ens porta en Manel Fortià doncs estàs molt ben emplaçada, no?, en aquest espai.
I després, això serà demà, ens deies, un dels caps de cartell. La programació completa es pot consultar per palafrugellcultura.cat, i a més per tot Palafrugell s'estan repartint doncs els tríptics amb tota la programació. Però quins són els altres dos caps de cartell?
Doncs tindríem a Jesse Davis com a proposta internacional, i a Marco Mezquida. Serien les altres dues apostes que fem. El Marco Mezquida el tindríem el divendres al vespre, i Jesse Davis dissabte al vespre, que és el dia més fort en quant a activitats i a propostes.
Després tenim també propostes més de proximitat, per exemple, doncs els Last Living Souls amb en Joan Robau, que actuarà dijous a les 12 a Plaça Nova. També hi ha els combos de l'Escola de Música amb l'Energia Big Band. Per cert, la Big Band de l'Energia, de l'Escola de Música de Palafrugell, amb Clara Luna, que van actuar aquest passat juliol per la Festa Major a l'Espai de Birres Braves. Va ser un concert espectacular i ara repeteixen, no?
Sí, sempre fem aquesta aposta, que fem aquesta, com aquest assaig, no?, del cantant amb la Big Band de l'Escola de Música, que el fan per la Festa Major, i seria doncs el seu assaig, i llavors fan l'actuació final a Plaça Nova, en obert, gratuïta, pel Festival de Jazz.
Ens parlaves de Marco Mezquida, del trio de Marco Mezquida, i també del quartet de Jesse Davis. Parla'ns d'aquests dos artistes i què portaran al Festival de Jazz.
Doncs Marco Mezquida ens porta un disc que és molt íntim, perquè és una carta d'amor cap al seu fill, en Milos, i bé, doncs és una aposta també molt, molt personal d'ell, no? I llavors Jesse Davis, doncs bé, és el gran saxofonista, no?, una de les figures del jazz contemporani, nascut a Nova Orleans, no?, el 65, i que ve de tradició familiar, el dedicar-se a la música, al jazz. Llavors, bé, Jesse Davis doncs, va estar al festival de Cap Roig, bueno, que era el festival de jazz, però que es feia a dalt a Cap Roig, i torna a Palafrugell uns anys després, força anys després, però jo crec que amb una tècnica impecable, no? I amb aquestes notes de blues.
També, i ara ens en parlaves, hi ha apostes d'activitats per mirar d'atraure els més petits i també un públic jove amb concerts a Can Genís, en aquest cas el concert Blood Quartet. És fàcil de fer arribar aquest tipus de... aquesta música que no és tan comercial, aquest tipus de públic més jove?
Jo crec que sí. A més, amb el col·lectiu Nosa, d'aquí de Palafrugell, doncs sempre busquem aquestes apostes més juvenils, diferents, no?, en aquest cas amb una música electrònica, amb el jazz, perquè sigui doncs, del seu interès. Jo crec que el jazz és una música que és popular, que l'escoltes en diferents situacions, no? Tant la pots escoltar al carrer i et dona doncs, bona energia, bona vibra, no? Perquè és una música que és molt potent, com la pots escoltar estant a casa teva, al sofà, llegint, no? Llavors, jo penso que sí, que és una música que, malgrat potser no ets un gran entenedor de la música jazz o no tens coneixements musicals, és una música que et transmet molt i que se't posa a dintre. Jo crec que sí. A veure, no sé si els agradarà aquesta aposta que fem. Dintre de Can Genís tenim aquesta aposta de jazz més juvenil, el que en diem jazz en young, i llavors tenim també el dijous a la tarda la conferència per explicar una mica d'on t'ha sortit la idea del cartell, no? Fet amb intel·ligència artificial, que també doncs, crec que pot ser interessant tant per públic jove com per tothom, no? Perquè sí que ha causat una mica d'expectativa per aquí a Palafrugell i la gent preguntava què és això, és una pel·lícula, què fareu, no? Vull dir que, bueno, aquí pues, podran saber una mica com es va crear aquest cartell i com s'utilitza la intel·ligència artificial en el disseny gràfic. Bueno, serà una xerrada interessant.
Expliquem-ho per qui no hagi vist el cartell. Defineix-nos tu, com és el cartell d'aquest any del Festival de Jazz?
Doncs, en un primer moment, jo diria que no interpretes que és un festival de jazz pur i dur, no?
T'ho han d'explicar, no? O t'hi has de fixar molt?
T'hi has de fixar, l'has de llegir. És un monstre. Nosaltres, de fet, el festival l'hem anomenat el Despertar del Kraken i representa doncs, aquest Kraken, aquest monstre marí, que està al fons de les Illes Formigues, que per Palafrugell doncs, tenen una importància, no? Ja que connecten també aquest festival de jazz amb Calella, que és allà on va néixer, i llavors doncs, se li va explicar una història a la intel·ligència artificial, en aquest xat GPT, i ens va crear diferents monstres. A partir d'aquí, doncs, el nostre dissenyador, Pere Álvaro, doncs, el va anar retocant, i ha creat un monstre que, si t'hi fixes bé, doncs té instruments del jazz, potes de pop o de calamar, ja s'ha fixat, però sí que té detalls i és curiós. I llavors vam crear tota una campanya al voltant fent que fos un tràiler de cinema que es va estar passant tot l'estiu aquí a Palafrugell, en diferents campanyes també a través de les xarxes socials. Bé, va ser una campanya curiosa i diferent.
Això serà dijous a les 8 del vespre al pati de Can Genís, eh? Explicareu, hi haurà això, aquest acte amb música, amb audiovisuals i amb els ideòlegs del Kraken, en Pere Álvaro i l'Albert Palaí, amb DJ també, amb una sessió de DJ, per explicar també una mica el projecte del Kraken, que l'altre dia a la tertúlia comentàvem que potser ja podria ser com el personatge, no? El personatge del Festival de Jazz, i fins i tot podria néixer aquesta història, no? que a les formigues s'hi amaga un Kraken que toca jazz, que segurament doncs, no estem habituats a que els Krakens toquin jazz, més aviat fan por, i bueno, no ho sé. Perquè, de fet, com que tenim el vaixell romà enfonsat allà, també hi ha aquí tota la història.
Exacte. Hi ha historiadors i bussejadors per allà sota, a veure què han vist.
A veure què troben, a veure què troben. Aquest any el Festival de Jazz també està molt centrat en la relació entre aquest tipus de música i el cinema, també, no? Hi ha amb una exposició i alguna xerrada sobre aquesta qüestió.
Sí, 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 sí. Tenim aquí el vestíbul del teatre, tant a la part de baix com a la primera planta, l'amfiteatre. Doncs hi tenim aquesta exposició que es diu Jazz i Cinema, a Love Story, que van ser a la Casa de Cultura de Girona i que vam voler portar cap aquí, on el seu comissari Jaume Tauler doncs, ens ha portat tot aquest material de cartells de cinema, amb fotografies dels grups que van tocar i els músics que van fer les bandes sonores, amb discos originals. I llavors doncs, ell estarà diversos dies abans dels concerts que fem aquí al teatre i a Plaça Nova i així, doncs fent una visita guiada totalment gratuïta a través de l'exposició per explicar-nos doncs, detalls, com es va crear la música, per què van escollir aquesta persona, aquesta relació que ha tingut el jazz, no?, i el cinema, no?, que van néixer més o menys al mateix moment i que han anat en paral·lel i que en segons quins moments s'han doncs, anat creuant, no? I llavors, després de la presentació de l'exposició, doncs tindrem el visionat de la pel·lícula Un vaso de whisky, que està dirigida per un català, per Juli Coll. Mm-hmm.
Doncs aquesta relació íntima també entre el jazz i el cinema, que és evident i que segurament molts podem... se'ns acudeixen mil pel·lícules relacionades amb el tema,
sí.
I cadascú potser té la seva... Jo ara estic pensant en una molt recent, que és que ara no recordo el nom, però que era de Disney i era un professor de música que es volia dedicar a tenir una big band, a formar una big band de jazz, i ara no recordo el nom. Però també penso en Whiplash, no?, que també molt... també molta temàtica similar. Per tant, sí, aquesta relació entre el cinema que amb aquesta exposició que es pot visitar al Teatre Municipal. Per cert, volia acabar parlant de les qüestions més pràctiques, és a dir, hi ha concerts al teatre, hi ha concerts a Plaça Nova, al Museu del Suro i també alguns esdeveniments a la Biblioteca i a Can Genís. Entenc que els que són de pagament són els que són del teatre, els del teatre i els del Museu del Suro, no?
Sí, correcte. Són aquests tres que t'he anomenat al principi, el de Manel Fortià, Marco Mezquida i Jesse Davis, però bé, tenen uns preus per separat, ara t'ho diré de memòria, però de 20 euros, però sí que hi ha un abonament que es pot comprar si algú volgués, doncs algun enamorat del jazz està aquí tot el cap de setmana, doncs els tres concerts per 40 euros, que en veritat doncs, s'estan venent molt aquest tipus d'abonaments. I llavors, doncs, per tots els joves de Palafrugell, entre 14 i 23 anys, doncs, tenim el descompte Taparín, que vol dir que cada concert els surt a 3 euros. Per tant, tots aquells que siguin enamorats del jazz o que tinguin curiositat per conèixer més, per escoltar aquestes figures que s'acosten aquí al nostre municipi, doncs, per 3 euros poden veure els concerts.
I després la resta d'esdeveniments, els concerts de Plaça Nova, etc., tots són, en aquest cas, gratuïts, eh?
Sí, 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 sí. Tota la resta d'activitats són totes gratuïtes, és una aposta que fem per treure la cultura al carrer, perquè sigui accessible per tothom, perquè hi hagi un esperit festiu també al centre del poble, i la idea és que la majoria d'activitats, doncs, em sembla que en fem unes 15 al llarg d'aquests dies, d'aquests 4 dies, doncs que n'hi hagi 3 de pagament i tota la resta són gratuïtes, perquè tothom en pugui gaudir. Mm-hmm.
Doncs aquest festival de jazz, entrades es poden comprar online, tant a la taquilla com a online, a Palafrugell Cultura.
Sí, correcte.
Aquesta era la pregunta que ens faltava. Doncs això, Festival de Jazz Costa Brava, Palafrugell, que arriba des de demà i fins al 15 d'octubre, per tant, tot aquest cap de setmana pont, que hi haurà gent que tindrà festa, hi haurà gent que no, però podrem gaudir de la música, que... i segur que ve moltíssima gent de fora de Palafrugell, no? No sé si ho teniu
segur
quantificat.
Segur que sí, el temps ens acompanya, jo vaig estar pendent de la previsió meteorològica, per tant, el temps ens acompanyarà, farà sol, farà bona temperatura, per tant, tothom als carrers, tothom a Palafrugell, i a gaudir de música, de bon ambient, de les terrasses, de les botigues que també doncs, estaran obertes i a passejar per aquí. Mm-hmm. Esteu tots convidats.
Laura Millán, regidora de Cultura i Grans Esdeveniments de Palafrugell, gràcies per passar pel supermatí. Que tingui molt bon dia.
Bon dia.
Un minut i arribarem a 3:45 del matí. Posem una mica de música.
Cafè dels matins quan et llevo amb tu. els plats del sopar que ningú té el valor de rentar.
Segur que ja l'heu identificat, però potser us sembla que estranya aquesta nova versió dels Catarres de Bulles amb tu, aquest clàssic dels Catarres, que ara han fet una nova versió amb els Stay Homes i amb Pancho de Sol. Escoltem.
Els veïns del tercer que se'm queixen dels seus crits d'ahir. I quan dius que tens pressa però encara tens temps d'enganxar-te als llençols durant 5 minuts més. Fent el gos, fent l'amor, expulsant-nos la mandra molt lentament. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars. Ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Els jocs que t'agrada guanyar. La vida tranquil·la, els dies d'estiu, les nits de la fresca banyant-nos al riu, petons i cançons a la platja de Tamariu. I és que amb tu avorrir-se no me contes, contes. Ara tinc de tot menys hores mortes. Eixos andurrials pels quals em portes, partint-nos el cul fent-nos bromes tontes. I jo sé que rius de lo mal que cante, que si fos per mi haguerem mort les plantes. I ara es perseguim amb putaes i trampes, m'he tirat un petxacs a les mantes. És que per mi els teus defectes són tan espectaculars, ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. La teva veu comença el dia, la promesa d'una alegria que viu entre els teus gestos quotidians. Em quedaré amb tu per sempre, a la vora de la primavera que desplegues generosa a cada pas. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars, ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu.
Jo vull estar amb tu, els Catarres, amb els Stay Homes i amb Zo, la nova versió d'aquest clàssic que hem ballat i hem cantat tantíssimes vegades.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
És dimarts i al Supermatí toca parlar de tecnologia i d'oci digital. Martí Seguer, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
A veure, aquesta notícia ha corregut molt els últims dies. Sí. És una notícia que va treure La Vanguardia. El 20% dels moderadors de Meta, o sigui, de Facebook i d'Instagram, que treballen a Barcelona, per tota Europa i treballen a Barcelona, estan de baixa per traumes psicològics a causa del contingut violent que han de vigilar, que han de controlar.
Sí,
com
correcte.
Funciona això?
Sí, mira, és una empresa subcontractada per la qual treballen i que ja va rebre una sanció fa uns anys per aquest mateix motiu. De fet, diuen en una entrevista, bueno, l'entrevista que els hi han fet a RAC1 i reportatge que han fet a La Vanguardia, expliquen que l'empresa és una trituradora de salut mental. Així ho explica una de les treballadores que treballava fins ara de moderador en aquestes xarxes socials. L'empresa és una subcontratada, una empresa subcontractada per Meta, és CCC Barcelona Digital Services, i bueno, s'expliquen coses molt dures en aquest reportatge. S'afirma que uns 400 treballadors, és a dir, un 20% de la plantilla, ara mateix està de baixa per traumes psicològics. a causa de la seva feina.
I quina és la feina?
La feina és revisar el contingut més desagradable que circula per les xarxes socials, per tant, el que nosaltres podem denunciar, diguéssim, i va des de vídeos d'assassinats fins a tortures, violacions, suïcidis en directe, abús infantil... Molt,
clar,
contingut molt
tot
fort.
Tot això en imatges, no? I clar... I coses que estan passant de veritat.
Sí,
és que la cosa és que això ho podem veure en pel·lícules, sèries, però en aquest cas és la realitat.
Sí,
no?
Sí, sí.
De fet, i aquí el que està molt bé també és que hi hagi treballadors que hagin accedit a parlar-ne, no?
Sí, sí, sí. Alguns dels treballadors n'han parlat i expliquen que en un sol dia poden arribar a revisar més de 450 vídeos o imatges de contingut extrem. També expliquen que per entrar a treballar en aquest lloc, doncs, bé, no els hi demanaven cap formació, que el treball era prou ben pagat, uns 2.000 euros, i que les oficines eren impressionants i era una manera de posar un peu a Facebook en aquestes xarxes socials, digue, un dels ex-treballadors. Però a canvi... passava totes aquestes coses. De fet, un d'aquests treballadors explica que el van ascendir i el van fer vigilant d'aquest contingut extrem, però ja va començar a tenir atacs de pànic i encara ara, després de 5 anys d'haver plegat, segueix en tractament psicològic. De fet, el text recull altres testimonis amb depressions i intents de suïcidi a causa de la feina, i al llarg d'aquests anys diversos treballadors s'han queixat a Telus International, que és com l'empresa mare de tot això, diguéssim. De fet, una treballadora ha assegurat a RAC1 que tenen psicòlegs que no fan de pont amb l'empresa i que si comentes la teva situació amb els directors, doncs no et fan ni cas. De fet, fa gairebé un any el govern català els va multar amb una sanció greu de 41.000 euros per no avaluar els riscos psicològics dels moderadors d'aquest contingut violent.
Jo recordo quan estava acabant la universitat que va aparèixer aquesta oferta de feina,
sí,
i buscaven periodistes. Perquè, però clar, t'ho venien com que era una eina per avaluar els continguts de Facebook. A més, estava molt de moda, acabava de guanyar en Donald Trump les eleccions als Estats Units i estava molt de moda tot el tema de les fake news, de controlar les fake news, i semblava com que era una oferta de feina per això, per ajudar a lluitar contra fake news. I hi ha molta gent de la meva generació que s'hi va apuntar, però clar, ràpidament va aparèixer la idea aquesta i es va conèixer que això no era per revisar per un objectiu periodístic, sinó que t'obligaven a mirar hores i hores i hores de vídeo que no hi ha manera que el cervell humà ho aguanti.
Clar, clar.
Sí, no ets policia, que també ho pensava.
Bueno,
potser és també... la funció... Ja, però vull dir que és la funció... La policia sí que ha de perseguir aquests delictes, no? No tinc clar que siguin civils, gent com tu i com jo, la que estigui obligada a controlar aquests vídeos, no?
Clar.
No sé. Bueno, i que caldria una formació específica.
Sí, no sé si un policia podria aguantar 450 vídeos
tampoc,
cada dia,
tampoc,
eh?
Tampoc.
No ho sé.
Però clar, algú que no té cap formació...
Ja.
Va, encara parlem de Facebook, de...
Sí.
De l'empresa matriu de Facebook, Meta, ja ho sabeu que és com es diu, que es plantegen una subscripció de pagament a Europa per Instagram i Facebook.
Sí, recalquem que només és Europa. La decisió arriba quan intenten complir les exigències de la Unió Europea sense perdre els ingressos que suposa el seu model publicitari, que el 2021, per exemple, els hi va portar uns 115.000 milions de dòlars arreu del món.
Això ve que, clar, el 2022 la Unió Europea va imposar una sèrie de sancions a la companyia.
Exacte.
Que és clar, és Facebook, Instagram i WhatsApp, eh?
Sí.
Sancions que limitaven com aconseguir les nostres dades per fer publicitat segmentada, no?
Exacte, sí, sí. Així la multinacional ha presentat una proposta amb tota mena de detall amb un nou model que ofereix una decisió dual als usuaris, és a dir, continuar fent servir les xarxes socials sense cap mena de pagament, però a canvi les plataformes poden seguir fent servir les dades personals amb aquests fins publicitaris, o bé pagar una quota per evitar-ho. De moment la Unió Europea no s'ha pronunciat públicament, però vaja.
I què costaria?
Doncs es parla d'uns 13 euros al mes per la modalitat del mòbil i 17 per ordinador. Per tant, 13 i 17. Depèn d'on ho facis servir, no?
Bueno. Clar, però 13 euros per... per fer servir Instagram.
No sé per si fer faràs... servir Instagram i que no surti publicitats. No diu que no apareixi publicitat, sinó que...
Que et garanteixen que no la faran servir per fins... No faran no. servir les teves dades per fins publicitats.
Correcte, i no te la segmentaran. Per tant, no sabran que t'agrada, no sé, els cotxes o allò que passa que quan parlem de... Ai, m'he de canviar les rodes del cotxe, comencen a aparèixer rodes del cotxe o coses així. Doncs, amb aquest pagament se suposa que no passaria. Bé, veurem.
No ho sé si la gent que ens escolta si es plantejaria pagar per Facebook. Per Facebook segur, bueno, no ho sé. Però... És que clar, hi ha molta gent que entra a Facebook per jugar.
Ja,
encara sí, hi ha un cert públic que, bueno, no
ja,
sé.
Però llavors no, que... llavors no publiquen res, tampoc, sí, vull dir, exacte. No.
Molt bé. Més notícies. Encara parlant de xarxes socials. Twitter, ara sí. Se li diu X, però per mi sempre seguirà sent Twitter,
sí.
Ha eliminat el text dels titulars dels enllaços que es publiquen.
Doncs sí, la plataforma X, dirigida per l'Elon Musk i anteriorment coneguda com a Twitter, efectivament, ha començat a eliminar el text dels titulars en els enllaços compartits pels usuaris. Aquesta nova funció es va implementar primer a les versions mòbils i ara s'ha implementat a la versió web. I com va això? Doncs les publicacions mostren únicament una imatge que representa la notícia i el nom de la pàgina web, la qual cosa dificulta distingir entre els missatges que tenen enllaços i els que són simplement imatges. Uh-huh. El que pretén Elon Musk, ja ho havia anunciat, és optimitzar l'algoritme de X per millorar o per fer que els usuaris passin més temps en la seva plataforma. I clar, la cosa és eliminar aquests enllaços o que rebin menys atenció els enllaços i que, per tant, la gent tendeixi a fer menys clics i abandonar la xarxa social en favor d'anar a llegir una notícia en un diari.
Sí, que se't quedin, que la gent no faci clic a l'enllaç, correcte, sinó que es quedin a Twitter.
Correcte, aquest és l'objectiu, bàsicament.
Bueno, total, que això pels mitjans ens afectarà moltíssim, no?
Sí, sí, clar, aquesta mesura tindrà un impacte negatiu als mitjans de comunicació, periodistes que publicaven o publiquen la xarxa, doncs les novetats, les notícies, el que sigui. Elon Musk vol intentar que la gent estigui a la seva xarxa social i que no en marxi.
Uh-huh. I també parlant, ja que parlàvem de mitjans de comunicació, d'indexació, tot plegat, Google News ja permet, ja mostra continguts en català.
Doncs sí, el català segueix recuperant posicions a les xarxes. Ara és Google News qui ha incorporat la possibilitat de configurar l'idioma i la regió d'interès en aquesta llengua. I la via per configurar Google News en català és això que us explico. S'ha de clicar a l'icona de configuració, seleccionar l'opció desitjada que ho trobareu.
T'apareixerà un menú, no?
Un menú exacte que posa idioma i regió, perquè el català, i fer actualitzar. Un cop completat, apareixen les notícies suggerides als diversos apartats de la web en català i l'inici també de la secció d'informacions destacades de Google.
Allà on et surten notícies destacades poden sortir també notícies en català.
Correcte, molt exacte,
bé.
Sí, sí.
I també, molt bé, doncs ho celebrem també.
Ho celebrem.
Perfecte, doncs bé, gràcies Martí Seguer, que vagi molt bé i fins la setmana que ve.
Molt bé, fins la setmana que ve, bon dia.
Tres minuts i les nou, però abans d'acabar, Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Nova avaria, en aquest cas, a l'aigua. Donem per fet que tota la Bisbal està sense aigua?
Sí, perquè l'afectació és la canonada principal, la de distribució. Per tant, en el moment que aquesta canonada té alguna avaria, afecta tota la ciutat.
Què li ha passat a la canonada?
Bé, doncs, bueno, com ja sabeu, perquè és, com que la Bisbal ja ho sap, és una canonada molt antiga. De fet, és un dels problemes que tenim amb l'aigua a la Bisbal, les canonades antigues de fibrociment, doncs que com que no s'ha fet inversió des de fa molts anys, doncs amb la pressió de l'aigua va trencant. En aquest cas, a la zona aquesta, hi havia, una mica més amunt, s'havia trencat fa pocs anys o pocs mesos, i ara aquí ja doncs ha tornat a trencar. Ara el que estan fent
en quin punt és el trencament?
Aquí és perquè la gent de la Bisbal ho conegui, és al costat del Sant Cristòfol, uh-huh. És l'avinguda Canigó, és el carrer Canigó, que és on fa precisament la distribució per les diferents zones de la Bisbal.
i ara s'està ja intentant resoldre amb quin termini, què s'està fent?
Sí, jo ara estic aquí a les obres, ara estan en el punt aquest, de, bueno, han tallat l'aigua, estan en el punt de canviar la canonada, arribar a la canonada, canviar-la, i després hauran de fer tota la comprovació de xarxa, perquè el primer que es fa és buidar tota l'aigua de la canonada, i per tant llavors han d'entrar mica en mica de nou l'aigua per evitar això, que noves pressions de cop doncs la trenquin. Jo crec que la previsió més optimista és migdia i la més pessimista és a partir de les 3 de la tarda.
Doncs ho seguirem. No sé si es plantegen en algun cas doncs ja fer algun cop de cap i que això es resolgui d'alguna vegada, ja.
Doncs l'única manera de resoldre és amb molta inversió a la xarxa i canviar totes les canonades antigues. No hi ha cap més opció que no sigui aquesta. Per tant, no és tant una qüestió de gestió, sinó d'inversió a la xarxa de canonades.
Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal, gràcies per passar per aquesta última hora aquí al Supermatí, l'informatiu conjunt de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, en emissió també amb Ràdio Bisbal. Gràcies i que tingui molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
El Supermatí torna demà a les 8 del matí. Que vagi molt bé.